per part de la brima dels Mossos d'Esquadra que no era necessària en cap sentit.
A les 12 del migdia, 5.000 persones, segons la policia municipal, s'han concentrat al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament, una protesta que també està convocada per les 7 d'aquest vespre.
Gràcies, Marc. I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones per atemptat contra agents de l'autoritat durant les protestes per la vaga general, 2 a Tarragona, 1 a Barcelona i 1 a Gurb. La primera persona ha estat arrestada quan prop d'un miler de manifestants han intentat accedir al peatge de l'AP7 a Tarragona, mentre els Mossos ho impedien a cops de porra. L'home arrestat hauria intentat escapolir-se del cordó policial i ha estat detingut i emmanillat. L'altra persona de Tarragona ha estat arrestada per atemptat contra els agents de l'autoritat, lesions i desordres públics per una acció prèvia en una de les protestes. Ha estat, doncs, identificada i se l'ha acabat detenint al nucli de la ciutat tarragonina. Aquesta és la informació del moment.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts. Com sentiu, avui hi ha vaga general i la gent del FAR estem al peu del canó, i no perquè no estiguem d'acord amb els motius reals, que no oficials, que originen aquesta vaga, sinó perquè creiem en la vocació de servei. De res serveix si la resta de veïns no saben el que passa al nostre voltant. La situació peculiar que té actualment la ràdio local fa dels nostres municipis, de les nostres zones o del lloc on, des d'on parlem nosaltres, el nostre escenari. I fa que si nosaltres no en parlem, ningú més ho faci. De què serveix sortir a la porta de casa a cridar justícia si tothom està pendent del que passa a 50 quilòmetres de distància? Els mitjans locals i el FAR, al final de tot, és el resultat de la feina conjunta de 5 mitjans locals. Mirem els nostres veïns, els nostres instituts, les nostres escoles, les empreses que tenim al municipi i la nostra gent gran. I si aquesta gent gran propera a nosaltres surt al carrer per dir prou, o ens en fem ressò nosaltres, o no ho farà pas ningú. Per això, avui som amb vosaltres, per explicar-vos com es viu la vaga allà on viviu i el sector del mar, que al cap i a la fi és el nostre objectiu. Alguns pensem que treballant el dia d'avui donem encara més força a la vaga, i per això ho fem. Avui estarem, com sempre, a les 7 amb tots vosaltres, seguint el minut a minut d'aquesta vaga, explicant què passarà després, què ha passat a primera hora del matí, i també intentant explicar els motius, els reals i els oficials, que han provocat aquesta vaga general. Estarem amb vosaltres, com cada dia, l'equip que ho fa possible i que no és altre que els companys David Valverde, Joan Bosch i Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix, en Josep Maria Cano. Fins a 7. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Connectem amb l'actualitat.
I de fet comencem connectant amb l'actualitat, perquè en compliment d'aquesta vaga, companys del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs evidentment estan exercint alguns d'ells el seu dret a vaga, i per tant no tindrem la previsió del temps ni d'avui ni de la jornada de demà. En tot cas, demà recuperarem aquesta previsió. Si us sembla, comencem explicant què ha passat. Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda.
Matí molt mogut a la zona de Barcelona i a la zona del Maresme avui.
Doncs sí, a primera hora del matí Barcelona s'ha despertat amb talls a l'avinguda Diagonal a l'altura de la plaça de Maria Cristina. També la Gran Via a l'alçada de Glòries. Mica en mica, això sí, s'ha anat restablint la circulació en aquests punts, tot i que hi ha hagut durant tot aquest matí talls intermitents a mesura que els manifestants avançaven la seva marxa. Durant el matí sí que hem pogut veure, s'han viscut moments de tensió i enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra, sobretot entre les persones concentrades a la cruïlla de la plaça Catalunya amb el passeig de Gràcia. De fet, un dels més importants ha estat quan prop de 200 persones han accedit a les vies de tren de l'estació de plaça Catalunya per tallar la circulació i els Mossos han accedit a les andanes per identificar-los. En total, les vies han estat tallades aproximadament una hora i mitja en què el trànsit ferroviari s'ha desviat per l'estació de passeig de Gràcia. 13.000 manifestants és la xifra que ha donat la Guàrdia Urbana dels assistents a la manifestació convocada per Universitats per la República sota el lema "No és un judici, és una vergonya". D'altres imatges que ens ha deixat la jornada d'aquest matí ha estat la seu de Comissions Obreres a Barcelona i també Foment, on s'han esdevingut moments de tensió quan membres dels CDRs han pintat les façanes, la façana dels edificis, i han tirat també ous a la façana. Segons dades del Servei d'Emergències Mèdiques, a la una del migdia s'havien atès 22 persones, totes per lesions de caràcter lleu, 11 d'aquestes a Barcelona, 3 de les quals han estat traslladades a un centre sanitari. De detencions a Barcelona n'hi ha hagut una, un manifestant a la Gran Via de Barcelona acusat d'atemptar contra un agent de l'autoritat, concretament se l'acusa d'haver donat un cop de puny a un mosso d'esquadra. Pel que fa a la comarca del Maresme, la capital Mataró ha acollit a les 12 del migdia una concentració multitudinària i ha plegat manifestants vinguts de pobles del voltant. També la Nacional 2 s'ha tallat en alguns punts en moments determinats del matí.
Per tant, ha estat un matí amb molta efervescència a la comarca del Maresme, com en d'altres llocs de Catalunya, i també a la ciutat de Barcelona, on, d'altra banda, al llarg de la tarda s'hi concentraran i s'hi durà a terme un dels actes més importants d'aquesta jornada de vaga. En tot cas, us expliquem d'aquí una estona. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
Aquest és el so dels pneumàtics que cremaven a primera hora del matí a l'AP7, a les comarques gironines. Unes comarques que no s'aturen. I, de fet, fa uns minuts coneixem una darrera hora, Cristina Cantal.
Sí, exacte. Encara no fa mitja hora, cap a passats 3:45 de la tarda, han tornat a tallar l'AP7 a l'altura de Fogars de la Selva en dos sentits de la marxa. Simultàniament, un centenar de persones estan fent un dinar popular a la Gran Via de Girona davant de la subdelegació del govern espanyol, tallant doncs el centre de plena ciutat. I ara mateix també hi ha una marxa a peu cap a Girona per la C66, tot per arribar doncs a la manifestació que es farà a les 6 de la tarda davant de l'estació de tren a carretera era Barcelona de Girona. Però bé, com bé deies, ja a les 6 del matí ja han començat amb moviments en aquesta província. Precisament, un fort desplegament policial ha blindat l'estació de tren de Girona, un dels punts on els CDRs han actuat en algunes protestes recents. 7 furgonetes dels Mossos d'Esquadra han impedit que el centenar de manifestants de primera hora ocupessin les línies de l'AVE. Cap a les 7 del matí s'han rendit i el piquet ha abandonat l'estació de tren i s'ha dirigit a davant de l'Audiència de Girona i posteriorment ha anat cap a l'Eixample. Han bloquejat el carrer de la Creu amb contenidors i han entrat a la seu de CaixaBank a Girona. Allà han fet pintades amb missatges com "lladres", "vaga general" o "premsa espanyola manipuladora". I també han empaperat els vidres amb cartells i han buidat extintors al mig del carrer. A continuació, els 300 manifestants que ja hi havia en aquell moment han proseguit a tallar carretera a Barcelona amb containers, que poc després han tret els Mossos d'Esquadra i s'ha reprès la circulació. Des de les 6 del matí, però, han tallat també l'AP7 a l'altura de Vilobí d'Onyà, en els dos sentits de la marxa, i la C66 a Celrà, on ara hi ha aquesta marxa lenta. Abans de les 7 del matí també han tallat l'AP7 a l'altura de la sortida nord amb pneumàtics cremant. Cap a les 8 del matí s'ha vist afectada la C65 a Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà s'ha organitzat un esmorzar popular al sortidor i s'ha tallat una estona al pas de vehicles. A les 9 del matí s'han produït més talls, com és el cas de l'A2 a l'altura de Riudellots de la Selva, on a les 10 del matí aproximadament els Mossos han intervingut i han fet marxar els manifestants que han proseguit a tallar l'entrada de l'autopista a l'altura de l'aeroport de Girona. Tractors i centenars de manifestants també han impedit el pas a la N2 a l'altura de Medinyà. Poc abans de les 12 del migdia s'ha reobert tant el pas a la N2 com a l'AP7 a la sortida nord, on hi ha hagut càrregues policials per dispersar els participants de la protesta. Primer s'ha desallotjat direcció sud i mitja hora més tard direcció nord, però a la una del migdia, just mitja hora després, una cinquantena de manifestants convocats pel CDR han tornat a tallar l'autopista P7 al seu pas per Medinyà durant uns minuts. A les 12 hi ha hagut manifestació multitudinària davant de la seu de la Generalitat a Girona i també unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat a Figueres.
Aquests són talls que s'han enregistrat a Tarragona. Aquests són fragments de veu dels manifestants. Daniel Rodríguez, protestes com aquestes són els que, d'alguna manera, són protagonistes en aquest dia de vaga general.
Sí, a més, que s'han saldat amb, de moment, dos detinguts. Explica'm-ho, ha estat justament això, després de que un miler de manifestants intentés tallar l'AP7 a la ciutat. Els Mossos, com dèiem, han detingut dues persones per atemptat contra els agents de l'autoritat i un d'ells també per delicte de lesions i desordres públics en els diferents talls de trànsit que s'han desenvolupat al llarg del matí i migdia a la ciutat de Tarragona amb motiu d'aquesta vaga general. La primera persona ha estat arrestada quan prop d'un miler de manifestants han intentat accedir al peatge de l'AP7 a Tarragona, mentre els Mossos ho impedien a cops de porra. L'home arrestat hauria intentat escapolir-se del cordó policial i ha estat detingut finalment. L'altra persona ha estat arrestada per atemptat contra els agents de l'autoritat, lesions i desordres públics per una acció prèvia en una de les protestes. Ha estat identificada i se l'ha acabat detenint al nucli de la ciutat de Tarragona. Ara els manifestants estan concentrats fora de les portes de la comissaria dels Mossos al barri de Camp Clar per tal, doncs, de demanar la llibertat d'aquests dos arrestats. Tot plegat ha passat aquest migdia després de que durant el matí s'hagin fet diversos talls al centre de la ciutat, per exemple, a l'entrada del port de Tarragona, on s'hi ha estat un bon nombre d'hores, a l'A27, també a l'autovia 7 i a les carreteres N240 i N340, així només sumant a diverses vies de la ciutat de Tarragona. També hem d'apuntar que aquesta matinada s'ha tallat la P7, en aquest cas, però, a l'Hospitalet de l'Infant.
Doncs estarem atents, Daniel, si et sembla, al llarg de la tarda no es produeixin talls com aquests que m'ha explicat i que s'han produït fins a darreres o fins a primeres hores de la tarda, i si hi hagués alguna novetat, línia oberta.
Ho anirem explicant.
Gràcies, fins després.
Llibertat! Preses polítiques! Llibertat! Preses polítiques!
Mentretant, els CDR de les Terres de l'Ebre també han protagonitzat aquest matí diversos talls a les vies ebrenques. Judit Castells.
Així és, un dels més matiners s'ha produït en un dels carrils de la P7 entre Ulldecona i Vinaròs, on s'han cremat pneumàtics. Ha quedat reoberta a primera hora del matí. També a primera hora del matí s'ha tallat la Nacional 340 en els dos sentits de la marxa al seu pas per Camarles. La Nacional 340 també s'ha tallat al Montsià, al terme d'Alcanar. Els veïns de diverses poblacions ebrenques també s'hi han sumat a les concentracions d'arreu del país. A les 12, al davant de tots els ajuntaments, s'han dut a terme diverses concentracions ciutadanes, com és el cas de Tortosa, Amposta, la Ràpita o Deltebre, que han estat les més multitudinàries. Altres pobles més petits també s'hi han adherit a aquestes concentracions per criticar el que asseguren no és un judici, sinó una farsa. Aquesta tarda se farà la manifestació de les Terres de l'Ebre a Tortosa. Serà a les 6 de la tarda i començarà des de la plaça Barcelona al costat del mercat.
No cal dir que, evidentment, estarem al cas de com comença aquesta concentració, aquesta manifestació a les Terres de l'Ebre a Tortosa. Judit, davant de qualsevol circumstància ens ho fa saber.
Perfecte, així ho faré.
Fins després. I a la comarca del Garraf no gaires incidents, almenys això és el resum que es pot fer del matí, d'aquest matí de vaga general. Ivan Fernández.
Només la interrupció de la circulació de la línia R2 sud de Rodalies ha provocat alguns enfrontaments aquest matí. Un grup de manifestants s'ha posat enmig de la via entre Vilanova i Sitges, la qual cosa ha provocat retards de gairebé 45 minuts a les 7 del matí. Els manifestants han començat a caminar per la via, però dues hores després, a les 9, després s'ha aconseguit restablir la circulació. També manifestants de Sant Pere de Ribes, del Garraf, han tallat la carretera que connecta Ribes amb Vilanova i han fet aturada la Rambla del Garraf. Els manifestants han denunciat l'actuació l'estació de la Brimo, que ha intervingut per dissoldre la concentració i permetre la circulació de vehicles. Els mateixos manifestants també s'han desplaçat per participar en la concentració de la plaça de la Vila, a Vilanova i la Geltrú, que ha tingut lloc a les 12 del migdia. Hem pogut veure una plaça plena de gom a gom i una concentració que s'ha desenvolupat de manera pacífica i sense cap incident. Per la seva banda, al Baix Penedès aquest matí hi ha hagut piquets informatius al voltant de les instal·lacions de l'empresa Idiada a Santa Oliva, uns piquets que han format llargues cues i que han dificultat l'accés als treballadors. I finalment, al Baix Llobregat s'ha produït un tall a l'autovia A2 a l'alçada de Sant Feliu. Els mateixos manifestants també han aconseguit tancar el centre comercial Esplau a Cornellà, piquets a l'entrada del centre. Els Mossos han intentat impedir els piquets i han identificat al voltant de 30 persones. Fa aproximadament una hora, els manifestants s'han concentrat a la parada d'autobús de la plaça Europa per afegir-se a la columna del Baix Llobregat i dirigir-se a la manifestació d'aquesta tarda.
I és que aquestes concentracions comencen a sovintejar-se a moltes zones del país, sobretot aquells punts on hi ha transport públic o on hi ha vehicles que puguin portar persones cap a aquesta concentració, cap a aquesta manifestació de la tarda. Si hi hagués alguna novetat, Ivan, línia oberta. Fins després.
Ho seguirem. Fins després.
Doncs aquesta és la crònica d'un matí de vaga general. La tarda la viurem en directe aquí al Far.
Navega amb el Far. Espècies autòctones.
I nosaltres seguim posant l'accent en allò que ens és propi, en allò que ens caracteritza i ens fa diferents d'altres zones del planeta. I les espècies, la vegetació, la fauna, ens fa diferents. I per això l'hem de cuidar, l'hem de vetllar i l'hem de protegir. Avui volem parlar del samaruc. Ho fem, Judit Castells, amb qui?
Ho farem amb Josep Maria Queralt, que ell és ictiòleg i el tenim a l'altre costat del fil telefònic, si et sembla el saludem.
Doncs Josep Maria Queralt, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què és el samaruc?
Bueno, el samaruc és un peixet endèmic de la península Ibèrica i que està en perill d'extinció, i que les úniques poblacions que tenim actualment a tot el món se redueixen a una zona de València, del País Valencià, i aquí mateix al Delta de l'Ebre.
I descriu-la una mica, com és molt gran de tamany, el seu color...
No, estem parlant d'un peixet que no supera els 8-9 centímetres de llargada, és de forma arrodonida, és de colors molt, molt vistosos, una cosa rara en peixos mediterranis que solen ser bastant sosos de color. És un peixet que té tons grocs i rojos i blavosos quan està en l'època de zel, és un peix molt, molt, molt guapet que diem nosaltres a la zona aquesta. I està al mateix nivell de protecció que podem parlar, per exemple, del lince o de l'os bru d'aquí el Berenau. L'única cosa és que com és un peix molt petit i que està baix l'aigua, pues, bueno, passa una mica desapercebut.
I de què s'alimenta aquest peixet petit?
Això és un peix insectívor. Bàsicament s'alimenta de larves d'insectes, entre elles de larves de mosquit. També s'alimenta de copèpodes, de puces d'aigua, tota bitxeria, tot cuquets, animalets que viuen baix a les aigües dels diferents llacs, de diferents zones d'aquí al delta. Inicialment, aquest animal vivia sobretot als arrossars, aquí al delta de l'Ebre, per zones de arrossars i aigües ullalenques. A mesura que s'ha anat transformant el seu hàbitat amb els camps de l'arròs, i també ha hagut una transformació a nivell de tots els camps, de les llacunes, ha augmentat una mica l'aigua, la contaminació de l'aigua, i també, sobretot, l'aparició d'espècies al·lòctones, d'espècies introduïdes, ha fet que la seva població vagi davallant molt, i ara ha quedat reduït ja en unes zones molt, molt, molt concretes.
Quan Josep Maria, quan deies que aquesta espècie només la teniu aquí a la zona de l'Ebre i també a la zona de Castelló-València, és perquè abans estava tot el món i s'ha anat reduint, o és que és una espècie autòctona d'aquí?
No, és endèmica de la península. De fet, no n'hi havia a cap lloc més. No és que estigui per tot el món. El que passa és que és l'únic reducte que hi ha a tot el món, clar. Però és endèmic de la península Ibèrica i només estava a la zona mediterrània. Sí que la teníem, per exemple, des de pràcticament els aiguamolls de l'Empordà fins a l'Andalusia. Podia poblar, igual que el fartet, que és una altra espècie molt pareguda. Però a mesura que les seves poblacions van ben reduïdes per la transformació del seu hàbitat i que tots els factors que he comentat, les poblacions han anat quedant molt, molt, molt aïllades. Fins al punt que actualment, a Catalunya, i el delta de l'Ebre només la tenim en dos o tres poblacions. I molt, molt en un estat de fragilitat màxima. Pel fet de que, a part de tots aquests factors que t'he comentat que, sí, que han influït, n'hi ha un molt concret, que és un altre peix, que es diu la gambúcia, sí, que és un peix americà que es va introduir a tot el món, este sí, sí, i que depreda sobre ell, o sigui, el competeix directament amb el seu aliment, amb el seu espai, i inclús els eliminen, els maten. Estem parlant de la gambúcia, és un altre peix i
molt
exòtic,
molt més lleig. Tinc una imatge de la gambúcia aquesta, molt més lleig, és com és petit, sí, també petitet, gris.
Exacte.
Sembla com una sardina esquifida, una cosa petiteta, saps?
Sí, pues és un peix d'una brutalitat, o sigui, té una agressivitat brutal. El que passa és que és tan petit que no ens fem la idea, però és molt, molt depredador. Com, seria com una piranya, però en petit.
Que bèstia.
I el que fa és que, a part de que aquest animal ja cria els peixos directament, no pon ous, que és un avantatge que té sobre el samaruc, i la gambúcia es menja els ous del samaruc, se menja els alevins i competeix en l'espai. Llavors el que ha passat és que a qualsevol lloc on hi ha gambúcia el samaruc no té la vida.
Que fort.
Què hem fet? Buscar llocs encara molt aïllats on la gambúcia no hagi pogut entrar i allí és on es mantenen aquestes poblacions.
Perquè ens ho feu la idea, la gent que ens esteu escoltant i no tingueu la possibilitat de poder veure els dos peixos, el peix nostre, el samaruc, és com un peixet que podríem tenir en una peixera perfectament, és un peix groc, és maco de veure.
Sí, és maco, que passa que no es pot tindre.
No, vull dir, però vull dir que la gent se'n faci una idea de que és estèticament agradable.
És molt més maco, clar. És molt més maco el nostre.
Clar, el nostre sempre millor, ja t'ho dic ara, no ho posarem en dubte. Deixa'm fer-te una pregunta. Deies que és una espècie, tu la comparaves al linx, per exemple, no? Que és una espècie que està protegida. Quan són animals de terra ho tenim molt clar com es protegeix, no? S'intenta reintroduir, si prohibeix la caça, etc, etc. En el cas dels peixos, com es du a terme aquesta protecció i aquest intent de reproducció?
Molt bé, doncs a veure, el primer pas que hem fet és mantindre un estoc cautiu. En un centre que tenim al mateix parc natural del Delta de l'Ebre tenim un centre de cria on tenim animals, samarucs, i els reproduïm en captivitat per assegurar de que passi el que passi a l'exterior no ens quedéssim sense l'espècie. Això és el primer pas. Tenim un estoc en captivitat en un centre on el reproduïm. A partir d'aquí, el que fem és un seguiment anual i estacional de tots els nuclis de samaruc on tenim alliberats i vigilem sobretot la qualitat de l'aigua, fem una analítica de l'aigua per a veure quina hi hagués contaminant. Es fan mostrejos en diferents nanses per avaluar quin és l'estat de les poblacions dels peixos i mirar que no hagin entrat altres espècies introduïdes. I si fos el cas, com ha passat, que en algun lloc on havien posat samaruc, algú ha posat gambúcia,
sí,
això ens ha passat,
vaja,
estem, i el que fem és intentar eliminar-la per diferents tipus, per diferents sistemes que hi ha. És a dir, vigilar l'hàbitat, fer mostrejos perquè els animals estiguin en bones condicions, i intentar crear unes condicions a l'hàbitat que siguin lo més possible, o sigui, lo més adaptades possibles al samaruc i que perjudiquen a les altres espècies.
I Josep Maria, cada quan se reprodueix el samaruc? O sigui, hi ha una temporada samaruc, en què n'hi ha, sí, més?
Sí, comença el mes d'abril, quan la temperatura de l'aigua arriba al voltant dels 20 graus, ell comencen les femelles a estar ovades i a fer postes, i s'allarga fins al setembre. És una posta que el samaruc, la femella va ponent ous més intensament a partir de l'abril i va disminuint, però pot ous fins al setembre. Ho fa a la vegetació, als macròfits subaquàtics, a les plantes aquàtiques dels diferents llacs, posa els ous i al voltant de les dues setmanes ja neix el nou peixet.
És fàcil de reconèixer, suposo, no? Si ens anem a la zona del Delta de l'Ebre i fem algun dia amb unes ulleres i tal, el podrem veure.
Difícil, perquè difícil. Com primera que, ja et dic, només està a uns punts molt reduïts i que normalment tampoc diem a on està, perquè no tinguéssim problemes.
Val.
I l'altra cosa és que es pot confundir amb altres espècies. Es pot confundir fàcilment. Doncs no és fàcil. Ara, això sí, hi ha una al Deltebre, al Delta de l'Ebre, al poble hi ha un ecomuseu,
sí,
i hi ha un aquari. Un aquari que hi ha una exposició de totes les espècies de peixos que tenim al Delta i allí es pot veure tranquil·lament.
Doncs escolta'm, ens anirem a veure en aquest aquari de Deltebre. Que... Gràcies, Josep Maria, que vagi molt bé. Una abraçada ben forta, Josep Maria Caral.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure. Ictiòleg, espècies autòctones, el samaruc, protegim-lo.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 2:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat. Divendres, dissabte i diumenge, la Fira del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a l'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Avui és jornada de vaga general. De fet, la vaga general era una eina, o és de fet una eina, diguéssim, una eina extrema. És a dir, és quan hi ha tot un seguit de negociacions i un seguit de pressions no tenen cap efecte, es convoca una vaga general. I darrerament, els darrers anys, i deixeu-me que incloguin els darrers anys, els darrers 20, 30 anys, 30 anys, hem tingut unes quantes de vagues generals. Jo crec que moltes. Moltes. No valoraré si eren necessàries o no eren necessàries, però en tot cas, segurament més que en molts altres moments de la història. Però, de fet, les vagues, i no precisament les generals, que també, però les vagues, han marcat i força la història de Catalunya. Vagues que han estat l'inici o que han estat l'element visible d'un neguit, d'una inquietud popular que segurament tenia a veure amb allò pel que es reivindicava, però que venia provocat per un seguit de situacions que eclosionaven amb aquesta vaga. Per exemple, per ensuar amb la vaga de tramvies, o amb la vaga del transport, o, per exemple, amb la vaga del tèxtil. No? Són moments importants de la història de Catalunya. Avui volem repassar algunes vagues que han condicionat la nostra història. És per això que li hem demanat al professor Javier Tebar, que és professor d'Història de la Universitat de Barcelona, que ens ajudi. Professor, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Primera pregunta, les vagues al final acaben condicionant la història d'un país o és que al nostre país hem estat especialment sensibles a aquest tipus d'acte social i reivindicatiu?
A veure, hi ha vagues que poden condicionar, de fet, ha hagut al llarg de la història vagues que han condicionat el procés, no? El procés històric del país. No, si mirem des d'un punt de vista, d'una perspectiva històrica i ampliant una mica la nostra visió, deien que no és propi exclusivament de Catalunya, però és cert que, clar, durant el procés d'industrialització, no?, que prové del 19, Catalunya dintre o dins de l'Espanya contemporània ha estat un territori particularment, diguem, important des del punt de vista industrial, obrer, sindical, i per tant l'instrument, que no és una altra cosa, l'instrument de la vaga i l'exercici de la vaga ha marcat, sens dubte, moments determinants de la nostra història.
Jo he anomenat algunes vagues, però m'ha cridat l'atenció dues relacionades amb el transport, amb anys de distància, una el 1923 i l'altra el 1961, però... Perdó, 51, no 60, 51. Però, escolta, sembla que a la mobilització, no oblidem que aquí vam tenir, no sé si una vaga general, però sí un inici d'esclat social el 2008, també relacionat amb el transport, no?, amb l'arribada de l'AVE, els problemes de rodalies, la gent no arribava a la feina, hi havia tot aquella... Tot allò va començar a generar un brugit que després doncs, ha acabat esclatant amb moltes altres coses. Sembla que el transport ens marca molt.
Home, clar, per al funcionament de l'economia de qualsevol país és fonamental tot el que té relació amb el transport, no? Amb la infraestructura ferroviària i amb el transport. Per cert, una petita apreciació, no? Sempre, i a més és que està en l'imaginari, parlar de la vaga de tramvies de l'any 51, cal dir que no va haver-hi una vaga de tramvies l'any 51.
Expliquem-ho.
Va haver-hi un boicot a l'ús dels tramvies i, amb posterioritat, es va produir una vaga general a Barcelona, que va ser la primera vaga general, no, però a Barcelona sí, però no a tot l'Estat. Va haver-hi d'altres vagues importants. El que passa que la dimensió d'aquesta vaga, sens dubte, va marcar no solament les polítiques del règim, sinó també de la mateixa oposició, la vaga general de març de 1951. Sí, és important. Jo el que sí que volia dir és que estem parlant de vaga general i jo tinc els meus dubtes personals, és una opinió, sobre que això sigui una vaga general. O sigui, hi ha una convocatòria de vaga general, perquè s'ha inscrit i s'ha demanat fer aquesta vaga general per part d'un sindicat que té escassa representació, per una altra banda, legítima, perquè això, l'ordenament legal, permet fer aquesta convocatòria. Però jo crec que quan estem parlant de vaga general, en realitat estem parlant de boicot, perquè jo crec que aquesta manifestació de protesta, insisteixo, legítima, està adquirint una dimensió o una naturalesa de boicot davant d'una qüestió molt concreta, que és el judici al Tribunal Suprem, no? No veig elements propis del que ha estat una forma de protesta dintre del repertori de protestes, no? que s'ha construït històricament, que tingui vinculació amb elements que han estat propis de les vagues, ja siguin generals, sectorials, locals, no? Que també va haver-hi importants vagues locals. Penso ara, per exemple, vagues locals a la comarca del Baix Llobregat durant la dictadura o la mateixa vaga general de Sabadell, no?, de l'any 76. I jo no trobo que hi hagi un element que és bàsic pel funcionament de l'ús i l'exercici del dret d'una vaga, que és quina és la reivindicació concreta que afecta al conjunt dels treballadors i treballadores. Quina hi ha darrere d'aquesta convocatòria?
Home, es parlava...
Jo crec que és un altre element, no? És un element polític, ja dic, però no crec que sigui... Ho dic també perquè l'ús del terme vaga general al final comencen a fer una certa banalització, no?, sobre aquest. La vaga general és un instrument que consisteix bàsicament en que en aquest dia, o en aquest dia, si es decideix una vaga general indefinida, per dir d'una altra forma, l'autorregulació del conflicte està en mans del que són organitzacions obreres. Per tant, vol dir que aquest dia, excepcionalment, l'ordre, no?, públic està autorregulant-se a través d'aquestes organitzacions socials i es convoquen ells enfront de, no?, una contrapart. Sorprèn, per exemple, que en aquest dia d'avui el govern de la Generalitat hagi donat suport a una vaga general, o no? No és habitual en les vagues generals històricament que el que és la política convencional de representants institucionals estiguin donant suport a aquesta vaga general. Ja dic que és una opinió personal i segurament discutible o es pot debatir.
No. A veure, si hem de ser sincers, una cosa és probablement per què es convoca la vaga i una altra cosa és quina interpretació fa la gent del motiu pel qual es convoca la vaga. I això, d'aquesta segona part, sí que en puc parlar perquè hem sortit a preguntar pel carrer i a diferents llocs de Catalunya i la majoria de gent que hem trobat manifestant-se avui era gent que estava manifestant-se bàsicament en favor de la independència del país, en contra de la judicialització de la política, contra l'empresonament dels presos polítics, etc, etc. D'altra banda, teòricament o oficialment, la vaca s'ha convocat per la derogació completa de la reforma laboral, per un salari mínim català de 1.200 euros, per la recuperació de les lleis socials vetades pel Tribunal Constitucional, per la plena igualtat de tracte i oportunitats als centres de treball i, finalment, per un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes. Això és el que, d'alguna manera, motiva oficialment s'ha registrat per aquests 1, 2, 3, 4, 5 motius.
Sí, sí, sí. A veure, sí, sabent formalment que aquestes són les peticions que fan, no, de cara a la convocatòria, i res a dir, però sabent que darrere d'això el que hi ha essencialment i la mobilització de la gent, no em diràs que són per la reforma, per acabar
amb
la reforma laboral. És un objectiu molt, molt més delimitat i evident, legítim, insisteixo, però que és la qüestió d'un boicot a el judici, no?, que s'està realitzant al Tribunal Suprem. Jo, o sigui, no nego el que tu dius, però caldria complementar que el nucli central d'aquesta mobilització és aquest. Una altra cosa és que nosaltres, a l'hora de convocar, podem posar, doncs això, una llista o una taula reivindicativa, no?
Però una pregunta, Javier, i lliga directament amb això que estem comentant ara mateix, i és, en aquest país, a l'actualitat, la dictadura ni t'imagino, no? O sigui, ni t'explico, però a l'actualitat les vagues generals i les vagues estan prohibides si no són per qüestions laborals. És a dir, les vagues ideològiques no estan permeses, la llei no ho permet. Per tant, el que es fa és vestir de reivindicacions laborals una reivindicació ideològica. Jo crec que avui, això també és opinatiu, però jo crec que és el que ha passat avui. Sí, ha passat en d'altres moments, això? És a dir, darrere de la boicot als tramvies, en realitat el que hi havia era un boicot al sistema?
Darrere del tramvia el que hi havia era una crítica frontal i una expressió d'un malestar social davant la situació que es vivia l'any 51, que estaven encara en plena autarquia. I, per tant, era un qüestionament, efectivament, no d'ordre exclusivament laboral, perquè el boicot no es va plantejar en termes laborals, sinó de protesta ciutadana, de protestes davant la pujada dels preus del tramvia aquí a Barcelona, quan s'havia decidit que a Madrid es baixava els preus del tramvia. Però jo el que voldria no és barrejar aquestes coses. És a dir, clar que la vaga té motivacions laborals, però sempre hi ha un component polític, però no polític partidista, sinó polític perquè s'està discutint, quan tu parles dels salaris, estàs discutint de política econòmica, no? I estàs qüestionant determinades formes de distribució del poder o de l'exercici del govern, no?, en aquell moment. Jo el que tracto de dir és que, primer, la vaga, al llarg del segle XX, ha tingut un fort component simbòlic i una retòrica, també, i ha estat un instrument. Aquestes tres característiques, és a dir, instrument, poder simbòlic i retòrica, al llarg del segle XX, diguem-ne que cap a finals, i entrat al segle XXI, s'ha modificat extraordinàriament. I posaré un exemple. Vaga del 14D de 1988, que és la gran vaga que s'ha fet i que queda a l'imaginari de tota la ciutadania, no? Que ha sortit un llibre ara, 14D, Història i Memòria de la Vaga General, no? Que és el dia que es va paralitzar Espanya, no?, que he fet jo amb el José Baviano. Bé, què vull dir? Que avui seria impossible fer una vaga d'aquestes característiques. L'instrument de la vaga s'ha de reformular en molts sentits. En aquell moment, l'apagó, no? Allò, el anar a negre, que va produir-se a la televisió, va ser un element fonamental per explicar, no?, el triomf d'aquella vaga. Avui, amb els canvis en les reformes, no?, del sistema econòmic i productiu, les vagues, bueno, si consisteixen bàsicament en talls de carretera o en ocupació d'espais, l'efecte, perquè la vaga té com a efecte, has dit abans, no?, és un moment excepcional per tratar de pressionar i negociar, no? A través de les vagues avui, d'aquesta forma de vaga clàssica, és molt dificultós paralitzar el que en principi s'hauria d'aconseguir quan és una vaga general, que és el conjunt del país, no? Estaràs d'acord amb mi que vivint en un context i una globalització, no?, de l'economia, fonamentalment, però una globalització que explica que hi hagi vagues generals amb una dificultat enorme en relació a fa 20, 30, 40 o 100 anys, no?, que van sorgir i es van consolidar dins d'un context de societats industrials. Avui, precisament, no estén en aquest paradigma de la societat industrial. Per tant, l'ús de la vaga es pot fer amb el sentit que tu has dit, un altre, però jo crec que al final s'està desvirtuant el que és un instrument molt important, no? Que té fonamentalment la classe treballadora i les classes populars.
Però és que l'eina de reivindicació és pràcticament la mateixa des de fa més de 100 anys, és a dir, és...
No, perquè la vaga és un element més dintre d'un repertori, diguem-ne, que s'ha dit per part dels estudiosos del moviment social,
sí?
I de l'acció col·lectiva o de la protesta social, és un element més, però juntament amb ells estan les manifestacions, no? També, perquè jo crec que
sí.
Avui ha hagut un component molt important de les manifestacions, no més de les aturades dels centres de treball, no? Sinó que ha estat a través de la visibilització a l'espai, no? A l'espai urbà.
De fet altres... està agafant més importància actualment la visibilització de l'ocupació de l'espai urbà, que no pas la incidència que pugui tenir la gent que avui no ha anat a treballar.
I fixa't bé que, a més, juntament amb manifestacions i vagues, cada cop, sobretot al darrer terç del segle, el canvi de segle XX al XXI, ha estat el moviment social o els moviments socials un tipus, no, d'acció, de, diguem, col·lectiva, un esforç col·lectiu, que és el que ha estat protagonista. Si pensem, per exemple, en tota la qüestió del 15M i tot això, no, o l'ocupació de les places,
sí,
no, són moviments que també són formes i expressions de protesta, no, de protesta social. Per tant, ja diguem, més possibilitats. La vaga, tu has començat dient al principi, no, és una opció darrera després de fer moltes pressions.
Sí,
moltes pressions.
Jo ho entenc així.
I pot ser la darrera, eh?
Jo ho entenc així.
Clar, perquè parlem sobretot de vaga general, no, sí, parlem d'una vaga localitzada, clar, en un sector, en una localitat, no? O en un grup professional, com vulguis. Parlem del sentit aquest que ha tingut, no, tradicionalment, la vaga general, que és un moment excepcional, dic, d'això, d'autoregular el conflicte per part d'aquells que convoquen una vaga. Jo crec que això avui no s'ha donat, no s'ha parat.
No.
Per tant, això el que fa és enfebrir instruments que són importants i que hem de valorar, segurament reflexionar i reforçar i fins i tot, si em permet, reformular les seves formes. I estem una mica banalitzant l'ús d'aquest terme de vaga general.
Aquí és on anava jo. La reivindicació social, i des del punt de vista històric, creus que en poc temps s'haurà de fer o es revisarà per si sol, es revisarà per si mateix? És a dir, per això mateix que tu deies, perquè utilitzem, conceptualitzem vaga general quan de fet no ho és, perquè fins i tot banalitzem aquestes eines i jo sempre dic, no es pot passar amb un cotxe abans d'arribar de 0 a 100, has de passar per totes les velocitats, no? I aquí no, aquí anem de 0 a 100, és a dir, d'estar a casa tranquil·lament mirant la tele a sortir al carrer a cremar-ho tot.
Ja, però saps què passa? Que com que diguem, són una mena de cada cop més ciutadans bifronts, no? És a dir, visquen en una part de l'espai de la nostra vida en analògic, però una altra part en la membrana virtual aquesta, que, no? Les xarxes socials, etcètera, doncs això complica bastant reflexionar una mica sobre que allò que estàs veient a les xarxes socials és correspon a una part de la realitat, no a tota la realitat,
ja.
Però les xarxes creen realitat, no? I els mitjans de comunicació també, per cert. Però aleshores estem vivint en aquesta mena de, no sé com, de, diria jo, d'esquizofrènia, no? Entre allò que és analògic i tota la informació que reben a través de les xarxes socials i de la que de manera quasi compulsiva estem pendents. No crec que això per si sol es canvia. Això canviarà, no, les persones buscaran la manera d'entendre que una vaga general, perquè tingui èxit, doncs això que tu has dit, és a dir, primer, no ho he dit abans, necessito una preparació, i una preparació llarga, eh? Hi ha estudis històrics sobre el tema de les vagues que així ho demostren. I després també és cert que dels darrers 25 anys les vagues, no aquí, sinó al conjunt d'Europa i els països occidentals, en termes generals, han tingut un cert i relatiu decliu, no?
Ja.
Yeah. En l'ús.
I l'última qüestió que et plantejo ja no va del passat, sinó que va del... A mi em preocupa sempre el dia següent de la vaga. És una mania personal que tinc, eh? Jo no pot ser que avui estiguem cremant contenidors i demà ens n'anem a treballar com si no hagués passat res. És a dir...
Sí.
Això també ha passat sempre? És a dir, la gent... I després, vinga, va, anem a treballar, els nens al col·le, tothom a la feina i ja està. I s'ha acabat. O no?
Bé, depèn del resultat final de la vaga, no?
Vale. D'acord.
Dic jo que això condiciona moltíssim. És a dir, primer, quines expectatives has creat? I segon, caldrà fer un balanç, no? perquè si el dia següent no es fa balanç per part de la gent que ha decidit convocar la vaga, no la gent que ha participat, sinó la que ha fet la vaga, no fa una autoavaluació d'això, doncs al final les vagues, diguem entre cometes i de manera col·loquial, sortiran gratis. O sigui, farem allò una hiperinflació de vagues, no? Mm. En resultat, com que no fem balanç, dona igual. Van convocant vagues generals sense fer mai el balanç de quin ha estat el resultat, com haurien de fer-ho per millorar, etcètera, etcètera. Esperem, a demà, a veure, no? A veure quines són, i ja sabrem que entraran en les xifres de
bueno,
el típic, no? Debat aquest, si són tants, si són quants, que al final, doncs,
ja t'ho diré,
també hi tapa, doncs, les possibles, doncs, o virtuts o mancances que ha de tenir, la vaga d'avui, no?
Ja t'ho dic, ara serà un èxit, haurà estat un èxit. Com totes les vagues i totes les manifestacions.
Bueno, uns diran això i altres diran el contrari. Però bueno, el dia següent ja pràcticament, com que tenim una memòria de peix, doncs ningú recordarà d'aquesta vaga i estarem en una altra vaga, no sé sap quan i tot això. Jo definiria la vaga d'avui, si em permet, si faig un petit titular, és una vaga legítima, la gent que ha participat té tot el dret de participar, sempre que el manteniment, diguem-ne, d'això del conflicte social s'hagi gestionat adequadament, no? A l'espai, al centre de treball o a l'espai urbà, però si em permet, jo definiria la vaga com una vaga groga,
sí,
no en el sentit simplement de la qüestió simbòlica, no? Les llaços i tot això, sinó una vaga motivada fonamentalment per una qüestió que ve vinculada al tema del judici, per tant, del processament que s'està produint al Tribunal Suprem. Aquest ha estat el motiu essencial, des del meu punt de vista.
Javier, t'agraeixo molt que ens hagis permès reflexionar en veu alta i t'ho agraeixo molt avui. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara. A reveure. Molt bona tarda. Doncs, bé, raonaments al voltant de la convocatòria de la jornada d'avui. Aquí convoca una vaga general i, com deia abans, una vaga general no es pot convocar per raons que no siguin estrictament laborals. Així ho estableix la llei. Vaja, en principi això és el que hem estat d'alguna manera explicant al llarg dels darrers dies. En tot cas, li volem preguntar al senyor Carlos González Oliver, que és president de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor González Oliver, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Qui convoca una vaga general? Sindicats, només?
Perquè una vaga sigui legal ha de ser convocada pels sindicats o per els treballadors afectats de cada centre o pels representants legals dels treballadors a cada un dels centres possiblement afectats per una vaga.
Sempre per motius laborals, mai per motius polítics, per exemple?
No, una vaga per motius polítics o qualsevol altra finalitat aliena l'interès professional dels treballadors afectats, i estic dient literalment la dicció del decret que regula la vaga, una vaga per aquests motius extralaborals podria ser declarada il·legal.
Uh-huh. És el mateix una vaga general que un tancament patronal? No
és el mateix, sinó que precisament són conceptes totalment contraris.
Aviam, expliquem-ho.
La vaga és a instàncies dels treballadors o dels seus representants o dels sindicats i el tancament patronal, el lockout en anglès, és el tancament del centre de treball a iniciativa de l'empresari, precisament.
Per això dic
que són conceptes totalment oposats.
És a dir, que quan hi ha una vaga general, el treballador, o una vaga, és igual, no cal que sigui general, una vaga, el treballador decideix no anar a treballar i assumeix els costos de la seva absència al treball, i quan hi ha un tancament patronal, és el cap que li diu al treballador, encara que vulguis venir a treballar, avui no treballes. Però el cobres.
Exactament.
O no cobres.
Exactament. No, no. el treballador no cobraria si el tancament patronal obeeix a uns motius que estan taxats legalment, que són que hi hagi un perill per la, un perill de violència a les persones, o que hi hagi una ocupació il·legal de la, del centre de treball, o que el nivell d'inassistència dels treballadors en un centre de treball pues, impedeixi pues, la, la continuació de l'activitat productiva.
Tota vaga en un servei essencial decreta uns serveis mínims perquè doncs es pugui tirar endavant aquest servei, hem dit, essencial. Un treballador que no vulgui fer vaga automàticament passa a ser servei mínim o els serveis mínims són al marge que vulguin fer vaga?
No, aviam, en el moment de que els treballadors, els seus representants o el sindicats convocants d'una vaga notifiquen la intenció de fer vaga determinats dies davant del Departament de Treball, en el cas nostre de Catalunya, i a les empreses, han d'establir, sobretot amb les empreses de servei públic, sé, que és on està regulada l'obligatorietat de tindre uns serveis mínims, etc. Han de buscar, han de proposar els mitjans per atendre els serveis mínims també. I sobretot el que s'anomena el comitè de vaga. El comitè de vaga és el que té que vetllar perquè es compleixin els serveis mínims que s'han establert en cada cas.
El comitè de vaga que l'estableixen els treballadors sindicats, per entendre.
Ah, exactament. Els propis treballadors en vaga són els que estableixen el comitè de vaga, exactament.
I, evidentment, es descompta la part proporcional del dia que no treballes. Si en comptes... Perdó.
Sí, es descompta el dia que no vas a treballar i la part proporcional de les pagues extraordinàries.
Clar. Exacte, perquè no has cotitzat, per tant, no tens dret a cobrar aquesta part. Quan es fan aturades, concentracions, és a dir, aquestes aturades d'una hora, aturada de mitja hora, aturada d'un quart d'hora a la porta del centre de treball, això té repercussió sobre la nòmina? Està arreglat o són figures noves que estem inventant-nos, creant?
Bueno, això seria una vaga localitzada o focalitzada només en número determinats d'hores. Si realment la vaga s'ha plantejat d'aquesta manera, pues, seria una vaga... no cal que la vaga sigui la jornada completa. Val. Seria una vaga parcial en relació... Parlant de parcialitat en relació a la jornada total de treball, no? Clar, també dependria... A la pràctica depèn moltes vegades dels pactes que arribi la direcció de l'empresa amb els treballadors.
Val.
Perquè moltes vegades aquestes aturades temporals, moltes vegades hi ha un pacte de recuperació posterior.
Correcte.
Això ja no seria, llavors ja no seria una vaga, ja seria una altra figura.
Val. És a dir, que pot ser que després pactem recuperar aquests 10 minuts o bueno, ja es queda en la...
Exactament. I una cosa... Això queda... el pacte entre l'empresari i els treballadors.
I una qüestió més. Imagini's que jo, no ho sé, què li diré, visc a l'Escala i treballo a Girona. I avui m'he trobat doncs, tot una pila de pneumàtics cremant al mig de l'autopista. És motiu de retard? És a dir, com es gestiona això? Perquè, clar, el meu cap em pot dir, no, vostè ha estat aquí fent-me dues hores de vaga, m'entén?
Aviam, hi ha una cosa que està clara. És que si tu pots justificar
Correcte.
Que no has anat a treballar com a conseqüència d'una aturada de tràfic o el que sigui, no et podrien mai sancionar per aquest motiu, ¿vale? per no anar a treballar. Ara bé, el tema de la retribució ja és... Moltes vegades... passa el mateix que el que hem dit de les aturades parcials.
Sí?
Pues, si hi ha una bona entente entre treballadors i empresa, pues, bueno, no es pot tindre, no et preocupis, m'ho recuperes, o bé, mira, escolta, no passa res perquè som conscients que s'ha arribat tard i no
Correcte.
Passa res.
Doncs, senyor González, en prenent nota, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat.
De res, vosaltres, un plaer, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs,
bona
qüestions
tarda.
Lligades a la jornada d'avui que hem volgut aclarir amb el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Divendres, dissabte i diumenge, l'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a l'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24, l'Escala, Vila del Llibre.
El meu riu és verd i blau i fa una curva suau quan creua